l'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Molt bona tarda, molt bon vespre. Benvinguts al Tribuna Preferent, aquest espai de debat del Centre d'Esport Sabadell que setmana a l'antena de Ràdio Sabadell, també al nostre canal de Twitch, on, fa uns minuts que ja hi som en directe escalfant motors i veia aquí que la gent començava a entrar, a deixar els seus comentaris, a entrar en el sorteig d'aquesta pizza de Maximus, entre tots els que deixeu i dieu la vostra al canal de Twitch. I bé, i ja començava a llegir, doncs, l'estat d'ànim, podríem dir, de l'afició del Centre d'Esport Sabadell després del que va ser la derrota de dissabte contra el Celta Fortuna per 4-2. Més enllà de tots els condicionants que va tenir, d'una actuació arbitral discutible, d'unes condicions meteorològiques complicades, que el Sabadell va tornar a cometre errades pròpies, més enllà de tot això, al final el que sembla unànime en aquest estat d'opinió arlequinat és que l'equip suma 4 derrotes consecutives, que cada vegada està en una posició més complicada a la classificació i que costarà, sembla, sortir d'aquesta dinàmica. Tenim avui això, pràcticament una hora i mig per endavant, per debatre sobre aquesta derrota del Centre d'Esport Sabadell, sobre possibles conseqüències que pot tenir aquesta derrota del Sabadell en un futur no massa llunyà. De seguida entrarem en matèria. Abans de res, deixeu-me que presenti els nostres tertulians d'avui, que els tinc aquí a la meva esquerra, el Sergi Garcés. Hola, Sergi, què tal?
Molt bé, gràcies.
I el Gerard Riera. Què tal, Gerard?
Hola, encantat d'estar aquí.
Bon dia, heu anat a venir.
Bé, bueno.
Això està pactat d'abans del partit.
Sí.
Però les coses
vaig estar a punt d'esborrar-me. Sí, veient el partit de dissabte i tot el que va passar dissabte, vaig estar a punt de dir, ho sento molt, Pau, se m'ha complicat temes familiars, que sempre va bé carregar allò, la responsabilitat a algú de casa, però no, bromes a banda, hem vingut aquí a parlar i a explicar coses i a opinar, sobretot opinar, perquè hi ha molta gent que després et demana, per què no dius el que penses, que és nou? Avui, aquest és l'espai per dir el que penso, que no vol dir que tingui raó, vol dir que és el que penso.
Deixeu-me dir també que ho explicàvem l'altre dia al Sabadell en joc, que avui havia d'estar aquí Antonio Sánchez, el central del Centre d'Esport Sabadell. Després del que va passar, pobre, no em sembla el dia més indicat, per tant l'excusarem perfectament, i un altre dia segur que estarà aquí a Ràdio Sabadell, però havia de ser avui el convidat Antonio Sánchez. El pobre es va veure víctima d'una vermella que, com ha dit avui el Joan Fàbregas, l'expert arbitral a l'Hotel Suís, doncs després entrarem també a parlar d'aquesta polèmica arbitral, però que és una vermella molt rigorosa, molt discutible, molt interpretativa, i per tant potser no era el millor dia perquè vingués avui.
Està clar que no. No va ser... No vull obrir aquesta carpeta ni vull entrar encara aquesta carpeta. Segurament no va ser l'error per posar-li una etiqueta més greu, però sí que el més important o el que va condicionar més el devenir del partit. Però bé, estic d'acord amb tu que tal com està el panorama, tal com va anar el partit, i en concret a títol personal, com li va anar a ell aquesta cita davant el Celta Fortuna, home, a mi m'hagués agradat tenir-lo, també t'ho dic, sí. Aquí amb el Gerard l'haguéssim deixat un espai aquí al mig una estona i que hagués opinat i potser ens hagués aclarit fins i tot més coses de les que podem aclarir la resta.
Sí, no, això de l'Antoni, jo crec que al final, bueno, ja entraré més endavant, però molt, molt rigorosa, jo crec que innecessària, amb una groga ja hauria sigut suficient, i que ell també s'ha de dir que en aquesta jugada jo crec que encertat del tot no està, perquè al final no pots anar amb els braços així en una posició tan a prop de la porteria.
Voleu que entrem en calent avui ja o què?
Sí, tu tira.
Perquè hi ha una bona mostra aquí de comentaris ja que ens estan deixant i preguntes i... Vinga, va, doncs anem allà.
Tot això són ja preguntes.
Tot això són comentaris.
Ah, val, hòstia,
sí, sí, tot això són comentaris,
millor,
eh?
Millor.
Mira, llegeixo alguns, eh? El Carles deia abans, bona tarda per dir alguna cosa. El Iaio Pep, això mateix, per dir alguna cosa, estem fotuts. Què més hi havia per aquí? Deia el Moi, que deia els ànims estan per terra i el pitjor és que no es veu solució possible. Tot el respecte a l'única emissora que segueix el Sabadell allà on va, però avui ja no val justificar-se amb els arbitratges ni res per l'estil. Ens enfonsem.
Hòstia, hem començat malament, doncs.
La supervivència del
Cruzeiro. Excusant Antonio Sánchez que no vingués per un tema d'àrbitre... No.
Parlarem de tot avui.
Sí.
Arbitratge inclòs, perquè va ser un dels condicionants del partit. No passarem per parar això, però és evident que la reflexió de les quatre derrotes del Sabadell va molt més enllà que un arbitratge en si, eh? En qualsevol cas, a veure, hi havia molts comentaris per aquí que ens preguntaven. El Llaner Sabadellenc diu: bona tarda, per què no fa les rodes de premsa a Milà, ja que tothom parla suposadament que li fa els canvis? Ja ho deia Miki, l'intrusisme. Alberto crec que preguntava per aquí també: què és sensat del paperet del director esportiu amb els canvis? Demanaven la dimissió de Milà i de Nanavés. Els ànims estan molt calents, insisteixo, eh? El Moi preguntava també: aquestes filtracions del paper de la direcció esportiva són certes? L'Arlequinado 10 deia per aquí: bona tarda, si és cert, el tema dels canvis del Jaume Milà és molt greu i s'haurien de prendre mesures immediates. Hem entrat forts, eh? Hem entrat forts.
Què vols, que parlem d'això? Jo, sí, o sigui,
si voleu entrar per aquí,
mira,
o...
La primera informació que tinc al respecte d'aquesta implicació tan directa la va treure el propi Miquellador. O sigui, va ser el que, dins de les seves explicacions de què havia viscut ell durant aquests mesos al capdavant de l'equip, sí, has dit intervencionisme o intrusisme, no sé com...
Crec que parlava d'intrusisme, no?
Intervencionisme, jo diria que era, el verb va ser intervencionisme, però bueno, és igual, pel cas a tots ens entenem. Ho dic perquè a mi també m'han arribat missatges del que va passar dissabte o no va passar dissabte. Alguns em deien... Aquests missatges em deien: tu vas estar per allà baix, és cert que entra el vestidor? A mi m'asseguren que no entra el vestidor, que no significa que no parli amb l'entrenador al passadís o li faci les seves reflexions. No m'atreviria a dir, perquè no tinc coneixement de causa. Si vols, mira, la pròxima roda de premsa de Gerard Bufill li podem preguntar, encara que puc intuir la resposta ja ara, però en tot cas...
Invasiu, per cert, eh?
Invasiu,
va ser la paraula. Perdó, sí, ara veia per aquí el Lluís.
Gràcies,
sí, sí.
Doncs, per aclarir-ho, perquè la meva memòria ja sabeu que va... M'asseguren que dins del vestidor no va entrar el director esportiu a fer cap mena de reflexió, ni de comentari, ni de directriu. A dins del vestidor, a partir d'aquí... Què va passar en el passadís? No tinc ni idea. O sigui, ho he de dir així de clar, no tinc ni idea. Quan nosaltres, dic a l'Adri i jo, quan acabem de recollir i baixem als passadissos, estava el director esportiu als passadissos? Sí, com sempre. O sigui, tant a casa com a fora, el pots trobar el Jaume Milà després dels partits. Què ha passat abans? No t'ho sé dir. És que no t'ho sé dir de veritat. I això no significa que algú diria allò de quan l'aigua suena, quan el riu suena, alguna cosa hi haurà. Doncs no ho sé fins a quin és el seu grau d'intervencionisme o d'invasiu o no del director esportiu. Jo no m'atreviria, sincerament ho dic, al tema dels canvis. Però, ei, és tan fàcil com preguntar-ho, eh? O sigui,
sí, sí.
La resposta no la podem imaginar, perquè suposo que tant si és veritat com si és mentida, dubto que ningú surti a dir-ho, gairebé diria que li hauríem de preguntar a Miquillador amb més èmfasi de dir exactament a què et refereixes o a què et referies quan vas dir que era invasiu, fins a on estaven les seves limitacions. No ho sé.
Si el Sergi no ho sap, jo encara molt menys, però jo el que sí que puc dir és que crec que si la seva posició ja estava discutida abans d'això, que no sabem si és veritat o no, però ja és una posició que des de que ha començat la temporada a mi em sembla que no ha confeccionat una bona plantilla. Jo, des del meu punt de vista, està desequilibrada. Em sembla que l'any passat teníem millor equip que ara, que és veritat que està molt condicionat pels resultats, per errades individuals, per arbitratges fins i tot, però jo crec que l'any passat amb Morgado, Guillem Molina, Aguza, Altimira, Pau Víctor, són futbolistes que objectivament són molt superiors que els que hi ha ara, i jo crec que no és qüestió de noms de la banqueta, de Miquillador és molt dolent, de ara Gerard Bufill. jo crec que la cosa ve més amunt i independentment de si va cometre aquest intrusisme o no, jo crec que s'ha de parlar seriament de la direcció esportiva, perquè em sembla que amb els recursos que tenim podríem aspirar a haver confeccionat una plantilla almenys més equilibrada.
Aguza feia dues, eh? Feia dues temporades. Sí. La passada no, sí, però tots els altres noms que esmentaves, sí. Tota la raó del món, Gerard. Estem entrant encara a barraca, eh? Ningú ens podrà dir que avui no entrem al tema.
Faig meu el comentari, sí. O agafo el fil del que diu el Gerard. És evident que la figura del Jaume ha quedat tocada, o està molt tocada. Jo afegeixo una més. Crec que tots som conscients, i diria, gairebé asseguraria, que ell també n'és conscient, des de la seva perspectiva, que l'aposta per Gerard Bofill era molt arriscada. O sigui, tenia molts riscos de que no n'és bé. I no parlo de les capacitats de Gerard Bofill, ni entro en alguns debats de si està preparat, si no està preparat. Gent del futbol et diu que està preparadíssim, que potser el que li falta és l'experiència d'haver agafat una banqueta com la del Sabadell. A partir d'aquí podríem discutir si el Sabadell s'ha d'arribar d'una via tan ràpida o has de fer uns passos previs abans de que et toqui el premi, jo vull dir així, el premi de dirigir una banqueta com la del Centre d'Esports. Però crec que l'aposta del Jaume, i ell n'és conscient, era molt arriscada. I aclareixo, quan tu has de canviar d'entrenador, amb raons o no, a partir d'aquí seria gairebé un nou debat, per no obrir tantes carpetes de cop. Quan tu has de canviar d'entrenador i apostes per un entrenador en el que ell hi creu moltíssim, però moltíssim, ho ha dit mil vegades, que hi creu moltíssim en Gerard Bofill com a entrenador, però que no té aquesta experiència, que no té encara les hores de vol a primer nivell com pot ser la primera federació. Tu saps que si això surt bé, rebràs pocs aplaudiments, o sigui, hi haurà poc reconeixement, no hi haurà una festa de la gent dient hòstia, ets boníssim, quina sort, has de ser conscient que això no passarà, i per contra, si tens la mala sort o no et donen els resultats, com malauradament li ha passat al Sabadell en aquestes tres jornades que està Gerard Bofill amb Àngel Martínez al capdavant de la nau, tens totes les de perdre. Totes. Perquè al final, què ha passat? En aquesta, és que només han fet falta tres jornades, i jo gairebé diria dues. O sigui, ja diria que després del partit del Deportivo ja el run-run ja va començar, evidentment, després de la tercera, i si n'hi ha la quarta el diumenge, que tant de bo que no, contra la Real B, pues, això multiplica-ho, eleva-ho encara a més potències. Però jo crec que l'aposta era arriscada des d'aquesta perspectiva de dir, si això funciona, ningú no t'aplaudirà, o poca gent t'aplaudirà, pocs sortiran a dir quina visió, quin encert, com te la vas jugar, i en canvi tenies molt les de perdre. I vull dir, i vull deixar clar, crec que fins i tot el propi Jaume Milà sabia que aquesta carta, o sap que aquesta carta que ell va jugar d'apostar fermament per Gerard Bofill, perquè diu que era de les opcions que hi havia per substituir Miquel Lladó la més preparada, i ell ho ha repetit per activa i per passiva, que està convençut que era la més preparada que hi havia damunt la taula, tenia molts riscos. Malauradament, doncs mira, hosti, tant de bo haguéssim guanyat a Majadahonda i al Deportivo, no haguéssim perdut a Vigo, i ara mateix segurament ja el Bofill ens semblaria, parlo en general a tothom, no parlo en particular, a tots ens semblaria molt bon entrenador o millor entrenador del que és. Jaume Milà hauria tingut una visió collonuda, i a veure si això es manté. Però com en el futbol, els resultats són els que acaben manant, com és lògic, perquè això ni va de millores, ni va de sensacions, ni va d'ocasions, ni va de mereixer, ni va de guanyar. És que va de guanyar, i és així. I ara no estàs guanyant. No només no estàs guanyant, sinó que de 10 partits n'has perdut 7. Hòstia, és que són uns números molt, molt dolents,
I sent l'equip més golejat de la categoria.
Clar, això ja és un... No, i com deies tu, i estic d'acord, amb el que ja deia el Gerard, segurament, ara vist en perspectiva, i sempre poso allò de perspectiva perquè si ens ho arriben a dir a l'estiu, sí. Jo era dels que deia que hi havia millor plantilla que la temporada passada, ara ja no ho tinc tan clar, allò, peça per peça, ja no ho tinc tan clar, crec que hi ha algunes posicions que trontollen de manera molt, molt visible, sobretot de mig camp enrere, mig camp i enrere, de mig camp endavant, bueno, encara podries jugar a equilibrar, però sobretot perquè ho veus ara i dius, hòstia, aquest any hi havia alguna cosa més de diners, s'havia fet una inversió una mica, no tampoc exagerada, però una mica més important que la de la temporada anterior, I clar, si tens la sensació que la plantilla, lluny de millorar-se, posa que sigui igual, hòstia, doncs per en algun lloc no has estat tan encertat o no t'estan sortint les apostes. Al final, això ho mesures amb el temps.
Sí, sí, i segurament també ja entres en aquesta dinàmica tan negativa que fas que no et surtin les coses, tampoc des d'una... no té una explicació racional, perquè realment contra el Depor, per mi, des del meu punt de vista, fan un partit superior al del Depor, o sigui, jo crec que van jugar millor, però al final un gol allà, un error greu de Pau Resta, et deixa ja venut des del minut 5 de partit i ja has de remar tot el partit, que això, segurament amb una altra dinàmica, s'hauria pogut remuntar, però quan ja estàs en aquesta situació mentalment tan negativa i les coses no et van de cara, també a Vigo amb l'arbitratge, doncs al final és molt difícil.
Em deixes un moment?
Sí,
perdona, per simplement per obrir, i aquí sí que la deixo per després si vols, Pau, però només per obrir. Crec que ara hem de ser un punt just, o jo vull ser un punt just. Veient el partit de Vigo, gairebé podem donar gràcies que l'àrbitre ens donés temes per parlar i que la meteorologia ens donés temes per parlar, perquè en un partit normal a Balaïdos, amb sol a 25 graus i un clima perfecte, hòstia, aquesta gent era molt bons, eh? O sigui, aquesta gent ens va ballar, però ballar literalment. O sigui, jo, per mi, és el primer equip que aquesta temporada atropella per moments el Sabadell, però literal. O sigui, fins ara no havia vist cap equip que et digui, oh, t'ha guanyat el Rayo però perquè tu has estat molt malament, o t'ha guanyat aquell perquè has estat molt fluix, o has fallat, com dius, no, el Depor no et passa per sobre. El Depor s'aprofita de l'ocasió i a partir d'aquí es defensa bé, per posar exemples, només. És el primer equip realment, el Celta, que a mi em va deixar amb la boca oberta, com jugaven. O sigui, era impressionant. Per això dic que no vull tancar ni vull tirar allà igual via el tema arbitral, que després en parlem, ni el tema de la pluja, ni tot el que vulguis, eh?
Sí.
Gairebé podem donar gràcies que avui puguem parlar ni que sigui 10 minuts de l'arbitratge i 10 minuts més de la meteorologia i no parlem 20 de com el Celta va ser infinitament superior al Sabadell, que per moments tot el que va fer és saber competir i sobreposar-se als elements, però futbolísticament...
Aneu pensant en el tema del plantejament, perquè seguia per aquí el xat que també va ser força, o està sent força criticat, el plantejament que va fer el Centre d'Esports Sabadell.
El dia del Celta, estem parlant?
Sí, l'últim partit. Abans deixeu-me llegir quatre comentaris i també us acabem una mica amb el fil del que estàvem parlant, dels comentaris que sorgeixen per aquí, de la direcció esportiva, etc. Deia per aquí abans, per exemple, el Trivi. Diu, bona nit, estic tan decebut i desanimat que ja estic veient els resultats del Terrassa pel que pugui passar. I veig que han sortit el descens. Ànims a tothom. I deia, postdata, a veure si avui li toca la pizza al Xau i així tenim una petita alegria. El Vicenç, amb un entrenador amb un cert bagatge i nom, el Jaume Milà aniria al vestuari a comprovar si fa falta aigua o reflex i poc més. Que tenir un míster de la teva corda et permet fer aquesta invasió. Ni un dia més així, deia. Què més? Alberto deia per aquí, diu, no estan preparats cap dels dos i el que més molesta és la poca humilitat cada partit. Diuen les mateixes bèsties, per no parlar de la roda de premsa del partit abans del Depor. El Manel deia, bona tarda Arlequinats, això ja no té ni cap ni peus, no podem especular amb els petits canvis, ens toca un gran canvi, ja que ara mateix estem tocats i enfonsats. És que aquí ens ha salvat abans el Sergi. Mala persona el Roger, eh? Ens ha salvat el Sergi per posant l'aire condicionat, perquè estàvem patint una mica, però estem posant l'aire.
M'esteu matant. Entre els uns i els altres, entre l'Hotel Suís i el Tribuna Preferent, acabaré avui...
Home, estàvem en un petit forn, eh?
No penseu en un senyor gran com jo, ja, que va patir l'aigua a Vigo i que va arribar xop a l'hotel, eh? O sigui, sisplau.
Déu-n'hi-do. A veure, què més? Va. Preguntava per aquí el Felip. Per què creieu que la cosa no rutlla? Cosa del Gerard o una mala planificació? El Jordi parlava del tema del plantejament, que no és qüestió de resultats, es tracta que el pla de partit era estar tots els jugadors 11 a defensar dintre de l'àrea. Jo no estic del tot d'acord, després ja hi entrarem, eh? No estic del tot d'acord, no sé si el Sabadell havia de sortir amb un plantejament alegre a Barreiro contra el millor atac i un equip amb aquesta qualitat, eh? Jo trobo encertat el fet de, escolta, recollir drets i esperar l'oportunitat. Entenc que hi ha un històric que vens arrossegant tres derrotes consecutives, però bé, després hi entrarem més a fons, eh? Què més? A veure, el Murphy deia, Milà hauria d'estar fora ja per planificació esportiva i que el que entri decideixi amb temps el tema entrenador. L'Arlequinado 10 que deia, per aquí. Aquest any tenim pitjor plantilla que la temporada passada, gent amb experiència enrere, sobretot, mala planificació. És el que té deixar-ho en mans d'algú molt inexpert. Albert Bofill ha vingut massa aviat l'oportunitat, l'estratègia la preparava ell i donava els seus fruits. Quan se cessa a Miki s'hauria d'haver buscat un entrenador experimentat. L'Òscar deia convençut que tenim millor plantilla en global, però dos centrals i un mig centre defensiu haurien cosit l'equip. Uf, que se m'acumulen els missatges, eh? Està la cosa avui interessant. Que si fitxar l'hivern serà possible. És que crec que han de passar moltes coses abans que plantejar-nos què passarà al mercat d'hivern, eh? El Lluís també va una mica més enllà, diu: per quin perfil de míster creieu que s'hauria d'apostar en cas d'una hipotètica destitució de Bofill? Abans de tot això, i vaig una mica a la informació que donaves tu ahir, Sergi.
Informació?
Informació o opinió? Tu m'ho diràs millor. Vale. Opinió millor? Abans,
si va...
Sensacions?
És la piulada?
És per la piulada.
Sí.
Opinió?
Sensacions.
Sensacions. Aguantarà aquesta sensació d'ultimàtum durant tota la setmana fins al partit del Sanse, assumint que no hi haurà o no hi hauria d'haver...
No ha d'haver-hi cap decisió al llarg de la setmana, teòricament, no ha d'haver-hi cap moviment abans del partit contra el Sanse, contra la Real B. M'asseguren des del club que no va caure bé el tuit, i això m'ho puc imaginar, que no va caure bé, o sigui, ho assumeixo, que no va caure bé, i també que em baso en sensacions i en opinió. O sigui, si ara em fas dir què creus que hauria de passar si la Real guanya diumenge aquí a la Nova Creu Alta, ara parlaré ja més com a soci que no pas com a periodista, si vols. Jo crec que és inassumible. O sigui, seria la cinquena derrota consecutiva. Tindries que, per sort, per desgràcia, amb matisos, amb no matisos, amb errors, amb no errors, amb àrbitres, amb pluja, amb vent, amb el que tu vulguis, dels quatre partits que haurà dirigit Gerard Bofill, passi el que passi el diumenge, no hauria guanyat cap dels quatre partits, o sigui, hauria perdut els quatre partits, i sincerament, sabem, va molt greu per ell, però és que el futbol va d'això. I clar, si el revulsiu d'un canvi a la banqueta no et dona fruits en un mes, que serien quatre partits, hòstia, no sé, sí, pots confiar-ne un cinquè i un sisè, i afortunadament pel Sabadell sempre dic el mateix: m'ho miro un com a periodista, dos com a soci, o un com a soci i dos com a periodista, i no m'ho miro com a res més pel bé d'ells, perquè segurament amb els calentons que agafo a vegades les decisions serien molt més dràstiques. Però jo crec que tot el que no fos prendre una decisió el diumenge, en cas de derrota, torno a dir, ja sé que hi ha gent que, perquè també ho he vist a les xarxes i també m'ha interactuat molta gent, dient-me: no, i encara que es guanyi, i encara que no sé què, aquí ja aniria, jo obriria aquí una altra situació.
No, home, si guanyes a la Real no perdo cap partit.
Clar, no, això com dius tu, Gerard, o sigui, com dius això, Gerard, i també obro una altra. Gent que et diria: no, és un tema de si confies o no confies més enllà del que passi el diumenge. Ja no hi entro, perquè aquí llavors sí que li hauríem de preguntar al director esportiu, al conseller responsable, o com a mi molt actiu en la vessant esportiva, que és l'Àxel Torres, al director general, que és el Bruno Batlle, que també opina, i fins i tot afegeixo que també, i em consta que també, al president Pau Morilla Giné. Els hauríem de preguntar si hi confien, si no hi confien, més enllà del resultat, opino. Jo parlo només del resultat negatiu. Amb resultat positiu, n'hi hauria opinions. Tu acabes de dir que si guanyem a la Real, evidentment, vot de confiança, no?
Jo el que dic és que ve el segon classificat, no ha perdut cap partit, jo crec que guanyar...
Ho ha explicat el Gerard, ja ha donat la seva opinió, per exemple. Ho dic per molta gent, segurament que hi haurà gent que dirà: no, en contràriament al que diu el Gerard, si es guanya, també, fora! Bueno, això ja va més enllà de resultats. Jo parlava només de resultats. Sí. Amb quatre derrotes consecutives, un entrenador revulsiu, per molt bé que ho estigui fent, que no ho dubto, perquè a més la plantilla t'ho diu, els jugadors t'ho diuen, que hi ha hagut un canvi substancial des de que Gerard Bofill s'ha fet càrrec de l'equip, que es treballa d'una altra manera, que estan convençuts, que les coses no estan sortint. Tot això parlo en boca del que han anat dient els jugadors al llarg de les setmanes i que t'ho diuen en privat i en públic. Però és que quatre derrotes consecutives per un entrenador que havia de venir a canviar la dinàmica d'un equip, doncs igual l'està canviant en maneres de fer. Però clar, si els resultats tampoc et donen, pues igual més enllà de buscar responsabilitats o no, jo no tindria cap, jo personalment, ja em sap molt greu pel Gerard, jo no tindria cap
dubte. Apuntes només a la banqueta.
No, no.
I més amunt faig la pregunta.
És que, a veure, el que he dit abans, és que l'aposta és molt arriscada. I a més, puc dir que personalment, com li he dit en privat, crec que estic validat per dir-ho en públic. En el moment que es confirma que seràs ja el Bofill d'aposta, les vegades que he parlat amb el director esportiu del tema, li he dit que és que era molt arriscat, i ell ho sap, eh? Per això dic que ell era conscient que era un risc. Per tant, si el dissabte, diumenge, que tant de bo que no, i mira, no puc, o sigui, no cal que expliqui el, entre cometes, el sentiment contraposat que pot haver-hi de carinyo cap als dos clubs que s'enfronten el diumenge. Si el diumenge el Sabadell no guanya la Real, encara que sigui el segon, perdona Gerard, i encara que no hagi perdut cap partit, i encara que sigui la millor defensa i tu siguis el pitjor, la pitjor defensa i tot el que tu vulguis, crec que s'hauria de prendre una decisió dràstica, i en aquest cas de retruc, si tu t'has de carregar l'entrenador, el seu màxim valador, després que se mantingui el que diré ara, després d'equivocar-se amb la renovació de Miquillador perquè no ha funcionat, i d'equivocar-se, si es confirma, que tant de bo que no, però si es confirma que t'has equivocat perquè els resultats així ho diuen, amb el revulsiu, és que no et queda un altre per això. I deia jo que, com a sensació, crec que aquesta vegada l'ultimàtum és a la banqueta i també a la direcció esportiva.
Gerard.
Jo estic d'acord que si hi ha d'haver un canvi, ha de ser un canvi total, que ara ja no serveix de res posar aquí el segon entrenador, posar Àngel Martínez perquè sigui una persona més carismàtica.
No té carnet, per cert. Ho dic perquè abans que també s'obria aquest meló, no pot ser... O sigui, a veure, podria entrenar, però des de la grada.
Sí, sí.
No...
Però em refereixo que és veritat que si realment es perd, i sí que és veritat que ara ja no pot servir un canvi a mitges, sinó que veient ja com està la temporada, ja serien 11 jornades, doncs ja sí que s'hauria de fer un canvi gran. I el bo és que encara queden molts partits, llavors és això, que si ara sí que et veus en una posició dolenta, doncs encara, igual que l'any passat, que et veus també en una mala situació, però encara tens marge per reaccionar, fer canviar les coses i fins i tot al mercat d'hivern buscar reforços i encara la segona part de la temporada diferent. Però jo em repeteixo que si és veritat que si contra la Real aconsegueixes una victòria, jo també confio molt en les dinàmiques en el futbol, i pot ser que sigui un clic, un punt d'inflexió, i cada cop tot el que no t'havia sortit prèviament comenci a sortir. Això no se sap, però és veritat que s'ha donat casos en el futbol, molts, i pot passar de tot.
I en cas d'empat? Em deixes que t'apreti una mica o no?
Clar,
perquè
sí, sí.
En cas de derrota crec que més o menys tots ho teníem clar. En cas de victòria pot haver-hi aquesta posició teva amb posicions contràries, i en cas d'empat què fem? Depèn com sigui l'empat.
Si en cas d'empat tires una moneda...
No, fins i tot aquí hi havia algunes preguntes, també, que deia, per exemple, crec que era l'Hector, que comentava per aquí, o sigui, guanyant 1-0 fent pena, seguim així, preguntava. Crec que el Vicenç també, que llançava unes quantes preguntes per aquí, deia, pregunta seriosa, algú del club realment pensa que si es guanya diumenge tot solucionat? Tothom bo ja, ningú espera pensar que és un problema de base estructural, a què estem esperant? A reunir prou diners, a trobar els candidats ideals, a veure si sona la flauta? És que clar, hi ha aquest punt de fins i tot de dubte en cas de victòria, si s'ha de mantenir amb aquesta aposta.
Jo també ho tinc, aquest dubte. Igual que el Gerard ho té molt clar, per dir-ho així, jo no... Hosti, a mi em costa ara mateix respondre a la pregunta què passa en cas de victòria. Perquè el cor i el cap aquí em bloquegen, perquè el què et diu el cap en aquest cas, en aquests casos, diu, hòstia, això, no? Si la dinàmica... I per què no? Pot ser un cop d'efecte, un cop de puny, i vas al camp del Barça i vinga, va, i una cosa porta l'altra, per què no? Per què no? Però, clar, és que hi ha tants inputs que em fan pensar que això no va d'un partit només, que tinc el dubte seriós. I puc arribar a entendre, o sigui, puc arribar a entendre clarament que hi hagi gent, en contra del que ens deia el Gerard, que no vull fotre ara contra el poble, però puc entendre que hi hagi gent, em sembla que deies el Vicenç o l'Héctor o algú més, que hi hagi gent que digui, hòstia, vale, si guanyem, però si guanyem, com guanyem? I si guanyem, però és injustament? I si guanyem a l'últim segon, com el dia de l'Osasuna, quan segurament no havies fet molts mèrits al final per guanyar. És més, si ara reviséssim aquell partit, potser va estar més a prop que Osasuna ens guanyés, que no pas que tinguessis l'última pilotada llarga de Monroy, la baixés Manel i marqués el gol en una de les dues úniques victòries que has fet, perquè clar, l'altra és enganyosa, sempre ho he dit, sí. No vull treure cap mèrit, però l'altra és contra el Sestao River, que va últim, que ahir va perdre, que era contra el Tarazona ahir, o contra el Teruel, em sembla que perd un duel directe, Tarazona, no? Em sembla que és.
Tarazona guanya 3-0,
el Sestao River, sí. O sigui, no ens enganyem, al final els dos partits que has guanyat, un, torno a dir, no li vull treure mèrits, però se li ha de treure una mica de mèrits, és el del Sestao River, contra un equip molt fluix, i l'altre el guanyes perquè aquell dia la Mare de Déu de la Salut o qui sigui, qui cregui, baixa i se t'apareix. La resta de partits, també és cert que n'has perdut alguns que, hòstia, que has estat a prop, com a mínim, d'empatar-los i els has perdut. Parlo d'Irun, de la primera jornada, parlo d'algun altre que, si no fos per errors, aquells que dèiem, errors molt personals, molt puntuals, segurament haguessis rescatat alguna cosa més. Per tant, puc entendre, o sigui, puc arribar a entendre, perquè jo fins i tot per moments tinc aquest dubte també, que una victòria no em faria canviar d'opinió del que he dit de, en cas d'una derrota. Abans ho he dit, el club, sé que no va caure bé el tuit, i se m'ha fet arribar per diferents vies que ningú ha parlat d'ultimàtum encara. Veritat, mentida...
si ho parlen ja seria massa fort, no? Ja dir-li a l'entrenador...
Perdona, no seria la primera vegada que algú se li diu mira, ara soc molt la Bolo Cebolleta. Quants anys tens tu, perdona, Gerard?
Jo 21.
21, hòstia, no. Tu coneixes Ramon Moya? Sí, no? No, no el vas viure, no? A Ramon Moya se li va posar...
Pobre Gerard, anem a trencar una llança a favor seu. Quan Ramon Moya va estar aquí al Sabadell, potser tenia el pobre...
No havia nascut,
no? 6 o 7 anys.
No, però vull dir...
Que tingui el record de Ramon Moya.
No vull anar a històries més recents.
Per cert, deixa'm fer un miniapunt, perquè he llegit el comentari per aquí, que sortien alguns noms a la premsa, no deien els comentaris com a tal, però estaven al mateix article... Raúl Agné, Lluís Carreras, César Ferrando,
sí, el,
Ramon Moya...
Això ho ha dit el company, no? El
Pere Figueres,
no? El Pere Figueres, el diari.
A mi m'estranya, però vaja, moltíssim.
No, que han sortit. Si el Pere... Bueno, sempre dic el mateix en aquests casos.
Que
no
cadascú
vull
treballa entrar, amb...
Clar, cadascú té les seves fonts d'informació. Si el que volia dir el Pere, i no he parlat amb ell avui, per ser concrets, si ell el que referia és que ha sortit com a rumorologia a les xarxes, evidentment. Les xarxes poden sortir mil noms, no sornalla perquè el senyor aquell deu ser un octogenari ja que ja deu estar de volta de tot, però no em consta, no em consta, però bueno, ei, jo no tinc cap mena de dubte que si el Pere ho diu, si no va pel xat, o sigui, si no va pels tuits, sinó que va per informació que tingui, per mi el màxim respecte de que pugui ser veritat, jo no... No em consta. O sigui, no em consta cap dels quatre noms que has dit. Agné, Carreras... Moya...
Espera, que ara busco el
quart. No, és igual.
Hi ha alguns que sí que et consten.
Ferrando. César Ferrando.
No em consta que hi hagi cap entrenador ara mateix. No em consta. I ja et dic, avui, quan hi ha hagut estiradeta d'orelles pel tema de la piulada, m'han assegurat que no s'està parlant... que hi ha totes les opcions damunt la taula, que evidentment el futbol és... Saps aquells tòpics del futbol? És molt llarg, un partit, poden passar mil coses, vés a saber què passarà el diumenge, etc. Tot per venir a dir-me la teva sensació no és del tot certa. Vale, doncs ja està, doncs jo assumeixo que tinc una sensació errònia aquesta vegada i tu ja veurem. Jo continuo pensant. Si no volen sensació, és opinió.
T'he tallat. Per cert, no sé què anaves a dir. Ho dic perquè estaves causant furor,
Per què?
No sé, estan tots amb tu,
que
estàs on fire.
Que ho diguin, perquè és que sóc tan dolent de memòria, que sóc com és el peix aquell, el Nemo no, l'altre, la que el busca, la Dori, sóc la Dori del periodisme, no tinc ni... Que m'ajudin, els apuntadors, en aquest cas des de casa, que m'ajudin, ho dic sincerament, m'he perdut. No sé què anava a dir. És que em talles. Sóc un senyor gran.
La culpa és meva.
Collons, qui m'ha tallat? M'has tallat tu.
Ai, va... No arribeu ni a imaginar la quantitat de preguntes que hi ha avui aquí al xat. O sigui, és impossible, però impossible seguir-les totes.
Però això farà que algú s'enfadi, ja t'ho dic ara.
Que si hi ha censura per part del club.
Aquí?
No sé, als mitjans, suposo.
Hòstia, doncs no sé, doncs ja més clar, no sé què volen que digui avui, però...
Estem tocant absolutament tots els temes, no sé.
Sí, però, clar, no, jo, bueno.
Ja, aquí cadascú...
No, Sí, jo podria ser. Avui no m'ha posat la... Avui ha amenaçat en posar-me no, gorra i ulleres, no? Volies posar, però al final veig que et tira més d'oli. Que ja... No, o sigui, ho desmenteixo absolutament. Rotundament, ho desmenteixo.
I pregunta... És que, clar...
I llavors, ja, crec que... A veure, parlo... Bueno, parlo per vosaltres, però parlo per mi sobretot. O sigui, ja avui més clar...
Sí, no.
No sé, més...
No em sento gens identificat amb aquesta afirmació.
Més opinió que aquesta ja no puc donar. La següent ja és...
No em sento gens identificat amb aquesta pregunta.
Però bueno, però no, està bé que la preguntin tu. La gent pregunta i, jo, i nosaltres responem.
És que ja em perdonareu avui, que hi ha moltíssimes preguntes. Entenc que hi hagi molts neguits, preguntaven pels inversors, preguntaven també pel grau de...
Parlarem dels inversors o no? No, no,
espera, enfoca amb la punxa amb la cara de sorpresa. Vols parlar dels inversors?
Sí. No, vull dir, no, perquè ja dia, no,
estàs desencadenat,
saps què passa, que no em portes molt sovint. Ara quan feia que no venia jo aquí des del dia 100, no?
Tampoc han passat tants programes.
Ja, però va ser un programa molt festiu.
Una costellada.
Va ser un programa molt festiu. Allò, estàvem allò entre amics, de veritat, i això costa més. No ho dic perquè fa dies que també rebo missatges o preguntes d'aquest tipus d'això. A lo millor aquesta pregunta de la censura no va per aquí, eh? Perquè no esteu dient res, no expliqueu res.
Mira, avui, perdona, Sergi, és que, i Gerard també, és que és impossible seguir el xat, vull dir, és de... el Roger pel xat. Porteu poc al Sergi a sobre, avui el deixeu parlar poc. La mare que el va parir.
Que cabron.
Que preguntàvem pels inversors, parlàvem també pel grau de responsabilitat abans del director esportiu, del director general, del Bruno Batlle, que si Milà està fora, que qui fitxa el nou, el míster, un suposat míster, qui decideix el nou director esportiu i el míster...
El Jaume no és fora, eh?
Dic, no, si el... un supòsit. Sí, sí,
home,
sí.
Jo entenc que... A veure, no sé... Gerard, t'ho deixa tu, que si no diran que parlo jo sol.
No.
Si fas fora un director esportiu, abans de fer fora l'entrenador, en tot cas hauràs de portar un director esportiu també perquè s'encarregui d'aquest fitxatge. I si no, la parcel·la esportiva del club, no? Haurà de prendre la decisió. Vull dir, aquí hi ha hagut èpoques, ja sé que és molt pretèrit això. Ja sé que se m'ha oblidat dir-ho. Sí, Ramon Moya. Saps que se m'ha anat al cap? Que t'ha explicat la batalleta de Ramon Moya. Hòstia, és que són
molts temes. Estàs...
No, Ramon Moya,
carpetes,
a Ramon Moya, a una data de desembre, pel pont de desembre, se'l fulmina.
Abans de tajonar, no?
Se'l fulmina. Però quan el van a buscar per telèfon per comunicar-li que ha estat cessat, ell, que és molt viu, no té el mòbil actiu, no el troben, i per tant no li poden dir... Això organitza, o passen unes hores, s'organitza una reunió, i d'aquella reunió aconsegueix la promesa de que si fa un 6 de 6, perdó, un 7 de 9, un 7 de 9, però que passava per guanyar els dos partits de casa...
Un d'ells Barça B.
Se salva. No ho aconsegueix, però com el partit del Barça s'empata in extremis amb un gol de Juve a l'últim segon... Tot i així se li dona aquesta confiança. Sabeu com acaba aquella temporada, no?
Irún.
Robats a Irún. És a dir, aquell equip que al desembre es quedava sense entrenador, per això deia allò dels ultimàtums,
sí, sí.
Aquell equip que tenia l'entrenador amb una... L'espassa, allò, però clavada gairebé, amb data de caducitat i amb objectiu a curtterminisme de tres partits. Se li dona aquest vot de confiança i acaba jugant un playoff. Que no estic posant cap símil, simplement era la batalleta, per això volia explicar d'aquests casos. Inversors, després, si vols, en parlem...
No, mira, saps què passa?
No sé, hòstia, és que clar...
Estava dient el zumbi per aquí, però acaba algun tema.
Inversors.
Va, inversors. Pobre Gerard, el portem un dia i no...
Sí, hòstia, no.
Ara li pregunto...
Mira, ho sé perquè hi ha molta gent que diu... És mentida, no hi havia possibilitats... Sí que hi havia possibilitats, i no diré que s'han complicat molt, sinó que estan molt, molt, però molt complicades. Per no dir que la via que estava molt oberta està tancada. I això complica molt la realitat. Ara em poso més seriós. Complica molt la realitat, perquè això que diem del desembre de fitxar, no fitxar, a hores d'ara, no dic que sigui impossible, però sí dic que... està molt complicat, perquè amb el pressupost que es comptava per arribar, s'arriba, i amb això tanco també algunes preguntes dels últims dies que deien, pot ser que la plantilla no estigui al dia de cobrament i per això, ho desmenteixo perquè tinc la informació, absolutament. O sigui, els jugadors a dia d'avui estan al dia de cobrament, per tant, aquesta no és una via, però sí que està molt complicat. I la cosa ve en èpoques complicades. O sigui, el Sabadell entra realment en una situació molt complicada a partir del 2024, no em diguis si gener o febrer, però si no hi ha un canvi important i entra una injecció de diners important, crec que ens hem de preparar tots per una època realment complicada econòmicament parlant i esportivament parlant. El problema és que tampoc no ajuda.
Sí, que ja que el cos.
No, que la tempesta de fora la veig ara petita comparat amb tot això que estàs dient. Perquè, home, la veritat és que no entenc jo com en 2 anys no es poden trobar inversors. O sigui, evidentment que és una feina molt difícil, però em costa creure que no hi hagi cap pla B, C, D, E per si uns et diuen que no. No sé si tu saps si hi ha moltes alternatives.
Mira, me l'he de creure, eh? Jo no estic a les reunions, evidentment, però per les vegades que he parlat amb el president, amb el Pau Morilla Giner, i no el vull defensar per defensar, eh? No vull... Però crec que s'està deixant la vida, literalment, amb reunions, amb trobades, fins i tot aparcant per moments la seva vida professional, que la té, ja no dic la familiar, que també, la professional a un costat per fer reunions on el Sabadell sigui el motiu d'aquesta reunió, i no està sortint, no parlo, no sé quines condicions són, ni què es demana, ni com es demana, ni, això sí que no, o sigui, no ho sé, ho desconec, eh? I mai he estat en una reunió, ni mai he estat en una negociació de res que parli de xifres com la que segurament s'estan movent en aquests casos. Si em preguntes al Sergi Soci, et diré que a mi també em costa d'entendre. O sigui, jo també veig que no sé quin club s'ha venut a un fons a mexicà, l'altre un grup d'inversors, que no sempre són bons, però bueno, veus que, hòstia, que hi ha moviments. Fa poc, qui va canviar de propietat? Em sembla que va ser l'Alcoyano, que feia tota la vida que era de gent empresaris del Coll,
a l'Hèrcules.
I va canviar. O sigui, em costa, jo també, o sigui, em poso a la situació de soci de tu a tu, amb tu, i també em costa de pensar, joder, ja, som un club que està sanejat ara mateix, amb un deute molt petit, assumible 100%, ordenat, en una categoria que, bueno, joder, perdó, però la voldrien, sí, sí. La voldrien molts clubs també, amb un estadi com aquest, amb una afició, mal que ara no vull... però amb una afició fidel, poca, però fidel. Ah, ja sé que no som el Castelló, que no som el Deportivo de la Coruña, ja ho sé, però tu, del que tenim al voltant...
Sí.
Però està costant, bueno, està costant que de fet que no arriba.
Aquí pregunten si es vincula al rendiment esportiu d'aquesta temporada. El mal inici de temporada, les 4 derrotes consecutives. Si això pot fer enrere,
no.
A mi, sabent la durada que tenen aquestes negociacions, se'm fa molt difícil de creure.
A mi el que em costa d'entendre és, en teoria fa 2 anys es va aprovar un pla, no? Que ara no recordo el nom exacte.
El CES 28.
Això, que en teoria crec que la temporada vinent s'havia de pujar a segona i en 2 anys a primera, si no m'equivoco.
Era... Una més, diria, no? La 26... O ara vaig una mica errat amb els timings, potser?
Però... Bueno, més o menys...
Sí. Seria a mig camí passar per segona i acabar a primera.
Llavors, el que no entenc és si es va aprovar aquell pla... Si es va provar per ser com una bomba de fum, per motivar perquè sí a l'aficionat, o realment hi havia unes bases, unes estructures darrere per tirar-lo endavant, perquè si no entenc com pots aprovar un pla tan ambiciós i després a la realitat dur a terme, o sigui, totalment al contrari, no aconseguir cap suport econòmic, que és el mínim per poder dur a terme aquest pla. I es va veure també amb l'Andorra, que al final, sense diners, sense un grup inversor fort, costa molt pujar i mantenir-se a l'èlit.
A mi també el que, d'aquests 3 anys que portem, o 2 anys i mig de primera federació, el tema és, i ara farem una petita aturada, el moment en el qual han entrat els pocs diners que han entrat aquí al Sabadell en aquests 2 anys i mig, i excloc una mica el primer any perquè veníem de l'ajuda, del descens, però els altres 2 moments importants, potser és el tema del timing, no?, també, que una vegada sigui a mitja temporada, que et permeti maniobrar en un mercat d'hivern i ja, i que l'altre hagi estat aquest estiu, meitat del mercat d'estiu, amb mitja plantilla, per fer allò una separació, però per fer aproximadament, parlar d'això, de mitja plantilla confeccionada amb un pressupost i a partir de tal dia d'agost sembla que podem aspirar a altres...
Parles de Primera Federació només, eh?
Sí, sí, parlo d'aquest últim mercat. Val, perquè això al final genera una sensació d'improvisació i el pot fer arribar a l'escenari que tenim avui dia.
Per això dic que xoca contra el pla aquest que es va aprovar, que era un pla, en teoria, amb uns objectius molt marcats, molt fixos, i en canvi el que estava mostrant la direcció del club és que és això, una sensació d'improvisació, de bé, Miqui Lladó ens agrada, però tampoc no massa, però bé, el deixem aquí, d'ara el fem fora i bé, posem el del segon, perquè potser tampoc no hem trobat ningú millor, no sé, a mi no em transmet molta confiança.
Ah, mira, per mi, part del gran problema d'aquesta temporada, i em torno a posar una mica més seriós, és que no hi havia una confiança, o tinc la impressió, no tinc tampoc la informació al 100%, però més opinió que informació, crec que no hi havia una confiança cega en que Miqui Lladó fos l'aposta per portar aquest projecte des de l'inici. Tinc aquesta impressió. I que això, aquello d'estos polvos, d'aquells polvos, estos lodos, que diuen en castellà, el perquè de tant nerviosisme des d'un principi, tanta tibantor, no sé si ha prescrit o no, però alguna roda de premsa on les bales de la direcció esportiva cap a l'entrenador i de l'entrenador cap a l'àrea esportiva es deixaven notar, parlo un cas molt pràctic, Antoni Moyano, fitxatge d'Antoni Moyano, no discutirem la seva qualitat, però quan se li va preguntar en el seu moment a Miqui Lladó per aquest fitxatge, crec que va deixar prou clar que no era el que ell esperava, ni el que ell volia, ni el que ell necessitava, i que era una mica, bueno, té qualitat, però bueno, aquí jugarà, però no va tirar coets, val? I crec que parteix d'aquesta base. La segona, torno a insistir, ja no crec que sigui tan improvisació, és a dir, l'aposta per Gerard Bofill, reitero el que he dit abans, el Jaume Milà hi confia cegament des de fa molt temps en Gerard Bofill, i gairebé, opinió, si ara em dius, tu creus que Gerard Bofill per al Jaume Milà hagués estat l'entrenador per començar la temporada? Gairebé et diria que sí, més que el Miqui Lladó. Crec, ja et dic, ara m'escriurà el Jaume Milà o trucarà, allò, el telèfon de l'Udius no tenim, no, aquí encara, per dir que m'he begut l'enteniment. Però és la meva impressió, perquè hi ha confiat sempre. Jo, les poques o moltes vegades que he parlat a Jaume Milà amb Gerard Bofill, i té una confiança espectacular en les seves capacitats, en la seva manera de veure el futbol. De fet, per això considera que ha de ser el segon de Miqui Lladó quan posa Miqui Lladó de primer, que el treu del futbol base també, el treu de l'Obrador i el fa baixar a l'estadi. Per això jo aquí no estic tan d'acord amb que sigui improvisació. Jo crec que és més la reafirmació de la seva aposta arriscada, torno a dir, com he dit, per si algú va perdut i ara pensa que ho estic validant. Crec que era una aposta molt arriscada i que malauradament l'estem pagant, o l'estem patint, no l'estem pagant, l'estem patint.
I tard, no? Perquè al final, si és la teva aposta personal com a director esportiu, doncs per molt que Miqui Lladó fos el primer, te l'has de poder carregar si creus que el segon ho farà millor que el primer.
És que jo crec que el Jaume Milà està convençut, no ho poso ni en passat, mira què et dic, tot i les tres derrotes consecutives, jo crec que està convençut que el Gerard Bofill està capacitat per tirar endavant aquesta nau. El problema és, el que he dit abans, i em reitero, és que els resultats no t'estan donant molt marge de maniobra, perquè al final els números són els que són, i si com a revulsiu o com a millora la teva carta de presentació, malauradament torno a dir, perquè em sap molt greu pel Gerard, és que ho dic de veritat, és que em sap molt greu, perquè crec que és un entrenador, jo també sóc dels que pensa que és un entrenador molt vàlid, però, reitero, crec que no encara per agafar el primer equip del Sabadell. De fet, si ara jo fos director esportiu, anem a jugar una estona, a tirar per la borda tot, jo li proposaria quedar-se al club, a Gerard Bofill. No sé si com a segon, si com a dins de l'estat, no ho sé, i ell hauria d'estar d'acord o no, però la meva aposta seria dir, malauradament els resultats t'estan matant, perquè t'estan matant, però jo el trobo un tècnic molt vàlid, també és un tio que té les idees molt clares, el futbol el veu molt bé, però que no està donant amb la tecla, perquè és que és una evidència que no s'està donant amb la tecla.
Avui tenim un contingut aquí també preparat, que ens el menjarem, perquè
sí, queden... podem, si és la part meva, te'l pots saltar.
Queden 7 minuts per les 8 i encara ens falta molta cosa. És que no hem parlat del partit, a tot això. És que no hem parlat del partit. Sí, algú dirà per què, no? Total, sí... A veure, va, un comentari que deixava perquè el José, que em semblava prou interessant i fem una aturada per la publi. Diu, un pla com aquest, referint-se al CES 28, necessita molts diners. Diners per personal, per incorporacions, per infraestructures. I aquí hem estat plorant pel canvi d'il·luminació de l'estadi. Primer caldria estructurar bé la part esportiva amb algú amb experiència, que es fitxi el que necessiti i deixar-se d'invents. L'últim cop que l'equip va funcionar bé, siguem realistes, va ser l'equip de Munitis, un entrenador que la gent s'ho creia i una plantilla, important això també, feta amb molta pasta, comentava. Va, fem una aturada per la publicitat. Deia per aquí l'Albert també que estava molt d'acord en això de mantenir Bofill dintre de l'estructura. Fem una aturada per la publicitat i a la tornada sortegem la pizza de Maximus i parlem del partit ni que sigui una estoneta. Va, fins ara.
Ràdio Sabadell. Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
La vida és única. El seu acomiadament no ho és. Ara, a Sabadell, ja el pots triar. Ja pots triar un acomiadament especial, quelcom diferent per un ésser únic. A Sabadell, tria Memora. Per a més informació, truca'ns al 900-231-132. Memora Sabadell. Estem al carrer Jovellanos 8.
Hotel Suís, digui'm. Que si encara tenim habitacions, sí, home, i tant. Sí, la reserva, com sempre, d'una a dues al migdia. I amb tot inclòs, això mateix.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
L'esport de la ciutat, una temporada més, s'allotja a l'Hotel Suís.
D'una a dues, l'Hotel Suís. Amb Adrián Arroyo. I quan tu vulguis, el podcast del programa. A Ràdio Sabadell. Tribuna Preferent. Una hora de tertúlia arlequinada a Ràdio Sabadell.
Som-hi, estem de tornada, gairebé les 8 menys 3 minuts del vespre, en directe al Tribuna Preferent d'avui dilluns 30 d'octubre, acomiadant ja aquest mes que ha estat nefast pel Centre d'Esports Sabadell, menys la victòria contra el Sestao River, que no em vull equivocar, l'1 d'octubre va ser? O no, la setmana següent? Bé, no sé, però ha estat un mes d'octubre nefast, amb 4 derrotes en 5 partits. El deixarem enrere i a veure si acabem el mes amb una petita alegria, com deien abans, perquè hem de sortejar aquesta pizza de la pizzeria napolitana Maximus. Funciona la robotitzada, Roger? No sé si... que abans em deia que no... Ah, ara sí, mira, aquí estan. L'ordinador no, les caixetes buides, però ara amb el canvi d'horari li deia al Gerard...
Anava a fer la brometa, anava a dir, com oloren, però clar, si ja dius que estan buides... Ja
doncs abans li feia la broma al Gerard, dic, ara amb el canvi d'hora, a més, serien les 9 i ja l'estómac comença a funcionar, eh? Doncs això, que parlem d'aquesta pizzeria napolitana Maximus i del que és una pizza napolitana autèntica, amb la seva massa de fermentació llarga, els seus ingredients, mira, m'encanta aquest pla, amb ingredients de qualitat, varietat de sabors, un concepte de pizza saludable amb multitud de variants i que és patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO. Podeu començar per una bona amanida, triar la vostra pizza i rematar-ho amb unes postres italianes de debò. Al carrer Sant Antoni Maria Claret, número 15, o al 683 11 88 19, pizzeria napolitana Maximus, on la pizza és el patrimoni del bon menjar. A més, ja sabeu que Maximus volen que tots pugueu gaudir, i entre tots els participants del xat del Tribuna sortegem un sopar per dues persones, valorat en 40 euros, a la pizzeria napolitana Maximus.
Que fàcil és,
eh? Quina màgia. Mira, quina
que fàcil
màgia.
És fer les mencions sense pressió.
M'encanta que em puig això.
Després em riuen de mi.
És que jo no sóc com tu. Tu totes, el futbol les dius de carrerilla, de memòria.
Clar, i passa el que passa. I després passen els accidents.
Passen els programes i necessito això. mira, Roger, enfoca-ho. Necessito aquí la menció. I per això em va molt bé que enfoqui les caixes.
He vist la llista ja.
Has vist sí, però no tot el demanaré.
No em preguntis el número perquè...
A més, tens bona vista de lluny, eh?
Sí, de prop no, eh?
Per tant, li demanaré al Gerard. Avui que em digui un número de l'1 al... No tenim música d'atenció avui?
Buah.
Ai, espera. Sort que té el... Ara. Sort que el Roger té el parc al costat, que el supervisa després de la setmana passada de realitzador.
La lliçó que va donar l'altre dia.
Increïble. Un número, Gerard, de l'1 al 32.
Buah, quina pressió, eh? Vas a mitges amb Raúl Chao.
Ha de ser el dia, diu Raúl Chao, eh, aquí.
Raúl, el 7.
Doncs no. No. No és el Raúl Chao, és el Vicenç Hernández, que estava per aquí avui.
Què
i s'emporta aquesta...
Quin número teníem avui?
Espera.
Ah, vale, que no ha acabat.
Que no ha acabat avui. Avui...
És que no miro el tribunal jo, i llavors no sé com va el sistema del programa.
Avui no sortegem allò, un festival a Castellà del Vallès per Halloween. Hòstia,
que bona.
Però sí que sortegem marxandatge del Centre d'Esports. Per tant, Gerard, un altre número.
Un altre número.
Sí, del 1-32.
Ara li toca la bufanda.
Ara de ser alt el número...
Sí, digues, tu digues.
No, sí, és igual.
Digues,
21.
No li tocarà igualment, vull dir que... L'Ansumane Toni, no sé si és germà d'Ansu Fati, però l'Ansumane Toni...
Hòstia, on està el Chao? Que no ha participat?
El 3, el teníem per aquí.
Ah, sí, ah. Hòstia, Chao.
Re, tu. Una altra setmana més, eh?
Algun dia li tocarà, estic convençut.
El Vicenç, que s'emporta aquesta pizza Maximus, i el Toni, que s'emporta aquest premi de marxandatge del Sabadell. Per aquí estava per aquí el Vicenç, que diu que moltes gràcies. L'Edu, que apareix per aquí també, que diu molt drama tot plegat. No sé si es refereix a la pizza del Raül o a la situació del Sabadell. Per posar-li una mica d'humor al tema, perquè si no... En fi, va, que ens queda mitja hora de programa i el que dèiem, que no hem parlat massa del partit. Hem d'escoltar i hem de veure Adrián Ortolà, també. Una entrevista del Sergi al final del partit. Abans de res, què, el partit? Tu parlaves abans, mira...
Que parli del Gerard, perquè a mi el Roger, abans que parlàvem de censura, m'ha censurat a la mitja part. Durant la publicitat ha vingut a dir-me que calli.
Introduiré jo aquí una mica l'argumentari. Tu parlaves abans, Sergi, d'atropellament del Celta Fortuna, que estic absolutament d'acord.
Et va sotmetre molt.
Teniu la sensació que si el Sabadell... Per això parlava una mica abans del tema del plantejament i sent la pitjor defensa del grup. Si el Sabadell hagués plantejat una proposta una mica més arriscada, més alegre, la meva sensació, no sé si la compartiu, és que s'hagués endut una autèntica tova i un carro que em quedo amb aquest 0-0 fins a l'expulsió d'Antonio Sánchez.
Sí, jo estic d'acord que al final... Quan vas a aquests camps, venint amb la dinàmica que vens, tampoc no pots anar aquí de cop i volta de la nit al dia a proposar un futbol superalegre, perquè per començar crec que tampoc no tens els futbolistes com per fer-ho, i crec que el plantejament no estava mal encaminat d'intentar aguantar el màxim temps a darrere, que de fet la primera mitja hora, tot i que és veritat que vas ser atropellat, però vas aconseguir mantenir el 0-0, que al final... Si això ho vas aconseguint allargar, el Celta es posa nerviós, són futbolistes joves i qui sap si després pots tenir una que la pots aprofitar. És veritat que falta...
Aquí canvia el partit, aquí estem veient la falta d'Antonio Sánchez, perdona, aquí canvia el guió, perquè el Sabadell passa a jugar amb un home menys durant una hora de partit. Però bé, deies, perdona.
Sí, sí, no, això que al final jo crec que el plantejament no està mal pensat. Sí que és veritat que ofensivament molt pobre, necessites, tot i que tu facis un plantejament més defensiu, igualment pots, hi ha alternatives per crear ocasions, poden ser pilotes en llarg, poden ser jugades a pilota parada, i tot i així bastant escàs tot. Per tant, jo crec que el plantejament no estava mal encaminat, però evidentment el resultat terrible.
Jo no estic tan d'acord amb que l'equip hagués d'estar tan tancat. És a dir, entenc que tu no pots perdre els papers davant el Celta Fortuna, ho dic sincerament, perquè a més el potencial que el van demostrar, tot i que no van saber marcar o no van poder marcar fins a la mitja hora de partit i a més va ser de penal, van tenir alguna ocasió ja que et van donar ensurts importants. Crec que el Sabadell, tot i estar ben armat al darrere, li va faltar una miqueta de voler sortir, quan sortia, amb alguna cosa més que no fos la pilotada llarga i treballada. És a dir, buscar un punt i mig és fàcil de dir, allò, com es diu, a toro pasado, eh? Quan ja veus el resultat, doncs ara és fàcil parlar. Però crec que entre poc i massa. Jo puc estar d'acord amb que no pots tornar-te boig, és a dir, la idea d'aguantar el partit ja la veig bé, ja no la trobo tan allò descabellada, però sí que vaig trobar a faltar que l'equip es dedicava a tirar aigua fora. És a dir, hi havia molta pilotada que la recuperem i la llancem. No recuperem i intentem construir alguna cosa. I el que intentàvem construir era, sabent que tenies la referència de Manel al davant, que alguna baixarà, que a veure si va ser el Galacasa, que a veure... Crec que vam pecar un pèl massa. És cert, el que mateix que dic del resultadisme, és cert que... Per contra, qualsevol, com esteu fent vosaltres avui, podeu dir tranquil·lament, sí, sí, però ens va funcionar fins que xiulen un penal injust. De totes, totes injust. És cert, no puc, o sigui, no puc rebatre això, perquè és veritat que fins que no et marquen de penal, el Celta t'estava dominant, t'estava sotmetent, t'estava arribant, t'estava fins i tot generant ocasions, però no t'estava, o no havia estat capaç de marcar-te. Però crec que va ser un pèl exagerat, un pèl exagerat. També he de dir, i abans de la pluja, tot i que havia plogut tot el dia, la gespa estava molt tupida, molt tupida, i un punt, com podeu imaginar, pesada. Però per contra, també és cert que els jugadors del Celta, tu, semblava que volaven per sobre de la gespa, tot i que estigués mullada, tot i que estigués pesada, tot i que estigués fins i tot un pèl alta, com dic, tupida, que enfonsava el peu. Hòstia, és que aquests nanos volaven. Em van recordar, i molt, per moments, la Real Sociedad B de la temporada passada. Aquell equip jove que a sobre va per dins, va per fora, no sap si saltar, si no saltar, no sap si tancar-te, si no tancar-te, perquè t'acaben generant, t'acaben entrant, t'acaben... Em va donar aquesta impressió, ja et dic, per això deia al principi, feia una mica de broma, de dir, si és que gairebé el millor que ens pot passar és que hem de parlar una mica de l'àrbitre i que hem de parlar de la pluja, perquè és que al final del partit jo tenia aquesta sensació, dic, aquests ens agafen a balaïdos. En un dia normal i amb la gespa ben talladeta i remulladeta una mica... Hòstia, ens haguéssim fet patir molt, eh?
Per això deia el tema de minimitzar danys. Sí que és veritat que el Sabadell peca de dues coses, i ara ho estem veient precisament en una d'aquestes accions. El que no pots és que tu empatis...
La menys discutible, a totes,
clar,
eh?
El que no pots és que tu empatis dues vegades en inferioritat i després de l'1-1, a la següent jugada, regalis pràcticament el 2-1. I el pitjor és que després de fer el 2-2... El 3-2, pam, arriba també al cap de minuts, més enllà de jugar en inferioritat.
Aquesta mata, perquè aquí, com es veu, aquí sí que està plovent ja. O sigui, aquí ja va començar a ploure de veritat. Sí. I, per tant, coincideix, quan ells se't posen al davant un altre cop al marcador per tercera vegada, la gespa ja comença a no córrer, que també és veritat que es va acabar convertint en un aliat, perquè al final podia passar qualsevol cosa. O sigui, vam veure errades a un costat i a l'altre i podia haver passat qualsevol cosa. Però sí que, mira, aquí ja era impossible jugar.
Jo
estic convençut, ho vaig dir en directe i ho torno a dir. Si aquest partit es juga a Saragossa, primer, s'atura 20 minuts, com a mínim, i segon, no descarto que s'hagués arribat a suspendre i dir, ei, nanos, d'aquí 3 setmanes
veniu,
feu 300 quilòmetres, que tampoc passa res, i acabem de jugar-lo. El que passa és que estàvem a 1.100 quilòmetres de casa i es va intentar acabar per totes les vies, perquè interessava, entre cometes, a tothom, però bé.
El Trivi diu per aquí, haguéssim perdut molt segurament perquè el Celta B és un tros d'equip, però els dos atracaments seguits que portem és per fer-s'ho mirar també i recordar als àrbitres que tenim 120 anys d'història. El José diu, cada setmana el mateix problema, no construïm res al mig del camp i deixem que juguin a la nostra frontal, i així és impossible, no tenim cap domini de la pilota, el camp estava malament per tots, a balaïdos amb clima normal sortim més escaldats. Tema arbitral, què en diem? Què en parlem?
Jo volia fer un apunt abans de... Que crec que a part que el joc doncs fos dolent, crec que els gols són errors un altre cop de jugadors que no entenc com poden cometre aquests errors, perquè el primer, ja l'expulsió, és el que dic, molt rigorosa, però per mi Antonio ja va amb el braç d'una manera que no pots allà anar amb el braç. I mira, i si el jugador li surt bé i et marca, doncs mira, 1-0, però almenys segueixes amb 11. No em sembla. I després en els dos gols, en el penal de Gualda, també es col·loca malament. Està mal col·locat i després ja posa la cama tard i comet un penal que és totalment estalviable si tu ja tens una bona col·locació. I per no parlar ja de l'últim del quart, que ja directament allà sembla que no tinguem defensa i que travessa allà molt fàcil estals i entra dins, bueno, sol. Per això dic que realment el plantejament, doncs possiblement... Home, la nova Creu Alta segur que te'l critico, perquè la nova Creu Alta jo estic a favor que has de portar iniciativa i has d'anar a guanyar el partit. Però fora de casa, amb el rival que tens, amb el talent que té, jo l'entenc. I jugades com aquestes, errors teus, s'han de corregir perquè és que et faran perdre molts punts i ja te'ls han fet perdre.
Clar, el tema de les errades, avui a l'Hotel Suís, si no l'heu escoltat, ho recomanem perquè el Joan Fàbregas, que és expert arbitral, a banda d'Arlequinat, doncs, ha analitzat cadascuna de les jugades i al final doncs, arribem a la conclusió generalitzada que sí, que el Sabadell surt perdent, surt amb dèficit d'aquest partit, però que, per exemple, hi ha unes mans d'Antonio Sánchez a la primera meitat, aquestes en concret.
Sí, doncs, que haurien... per ell són penal.
Sí, que per ell són penal, perquè té la mà molt, molt, molt aixecada, tot i que hi venia de rebot. Que aquesta expulsió doncs, és interpretable, que per ell és justíssima, vaja, és molt discutible, però que no se li pot retreure a l'àrbitre que sigui vermella. El tema és que posa el llistó altíssim. Que l'expulsió, que el penal de Toni Herrero no l'és de totes, aquest no és mai de la vida penal. Què més? Hi havia...
L'expulsió de Toni Herrero, que tampoc...
L'expulsió de Toni Herrero no és.
No té cap sentit. El penal de Gualda sí.
De fet, el club, com ha explicat l'Adri aquest migdia a l'Hotel Suís, presentarà recurs per aquesta targeta, igual que Joan Fàbregas ha dit que la d'Antonio Sánchez més val no recórrer-la perquè diu és perdre temps.
Perquè apareix a l'annex. Recordem si algú ha anat despistat que l'àrbitre confon...
S'equivoca, sí, sí.
Sí, confon, s'equivoca.
Informàticament li juga una mala passada a la web de la Federació Espanyola.
I acaba doncs, expulsant a la número 2 del Sabadell femení.
Sí, sí. No, però a banda de l'error, no, el que deia el Joan és... L'expulsió és tan interpretable que no hi ha recurs, perquè al final el comitè no es fica en la interpretació. Mm-hmm. O sigui, entra en el que es veu i en el que s'escriu. Per tant, que no és recurs. La segona sí. El penal de Gualda no hi ha res a discutir, com hem dit, és un penal clamorós. I aquesta jugada...
I aquesta, que no són mans,
també l'explicava, però... això, deia que, tot i que és evident que no són mans, un cop la xiula tampoc pot ser vermella, des del punt de vista que s'interpreta que no és una acció manifesta de gol perquè el no tenir la pilota controlada cap jugador del Sabadell, etc, 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 i que per tant tampoc es podia discutir. És cert que també és la menys discutible des del punt de vista que acaba bé, podries haver-te quedat 10 contra 10, però clar, per mi és la menys, i aquesta crec que aquí el que fila massa primer és l'assistent, que no es veu ben bé a la imatge, però en directe ho vam poder veure i ho vam explicar, que és clarament l'assistent el que li diu a l'àrbitre que és el que creu ell que ha succeït.
I per aquí doncs, es podria salvar Toni Herrero, perquè el que redacta l'acte no es correspon amb el que
correcte.
Es veu a les imatges. Diu el Molner per aquí que sí per defecte de forma, que és recurrible, que insistim que hi ha un annex.
Sí, hi ha l'annex i ho ha rectificat ja.
Hi ha aquesta rectificació i per tant l'Antonio Sánchez ens l'haurem de menjar. 8 i 11, tenim encara contingut preparat, anem per feina. Adrián Ortolà, després del partit a Barreiro, conversant amb el Sergi Garcés, el porter del centre d'Esport Sabadell, el capità, després d'aquesta derrota per 4-2, veu autoritzada per fer-ho, va, som-hi.
En el postpartit a Barreiro encara, en aquests budells d'aquest camp municipal de Barreiro, en el centre d'Esport Sabadell ha encaixat la seva quarta derrota consecutiva, avui amb molts matisos, però a més aquest final contundent. Adrián Ortolà, capità del Sabadell. Bona tarda per dir alguna cosa, clarament. Perquè no sé com es queda el cos i si t'ha donat temps de baixar pulsacions després de tot el que ha passat avui.
No, la veritat és que no, perquè portem tota la setmana treballant espectacular per a vindre aquí i almenys que ens deixin competir, saps? No demanem que ens donin res, però que tampoc ens treguin, saps? Que ens deixin competir. Crec que el partit d'avui ha sigut molt clar que el primer penal és exagerat i que parla de les dues expulsions. Però bueno, hem de seguir lluitant contra tot i contra tots i és el que ens toca,
Després anem al peatge que deixa aquest partit, que déu-n'hi-do, la llista de conseqüències que deixa en forma d'algun lesionat, en forma de sancionats, en prèvia del partit del sencer, però em quedo encara centrant-nos en aquí. Des de dins del camp, la sensació la teniu tan preocupant i sobretot tan evident en algunes decisions com les que hi ha hagut. I em quedo de moment, després faig els errors del Sabadell, que també n'hi ha hagut, però començant per aquests errors, com deies tu, feies la llista gairebé, la primera expulsió, el primer penal, el segon expulsió, el segon penal potser diríem que és el més clar de tots, de totes les jugades polèmiques potser la més decisiva. Però teníeu aquesta sensació? des de que ha començat l'enfrontament?
Sí, per supòs, crec que el partit sabés que no ha hagut ninguna mala intenció per part de ningú dels dos equips i crec que el partit s'ha embrutat de la forma que s'ha embrutat. Però bueno, al final és algo que nosaltres no podem controlar, hem de seguir lluitant i bueno, s'ha vist que no demanem que ens donin res, però que tampoc ens treguin perquè ens penalitza molt.
Vaig als errors propis, perquè ningú no digui després, bé, però alguna cosa no haurà fet bé l'equip també, i evidentment hi ha coses que no. Amb 1-1 es fa el més difícil gairebé, que és empatar un partit, amb inferioritat numèrica, no pot durar tampoc, suposo, aquest avantatge, sobretot quan estaves al límit del descans, ho dic perquè és allò de dir, sempre has d'anar a contracorrent, remant en contra, que sempre això suposo que també castiga mentalment a l'equip.
Sí, està clar que si haguéssim aguantat el descans 1-1, crec que haurem sortit molt beneficiat. També és cert que ells en piloto són jugadors molt dinàmics i ens han fet una mica de mal per dins i, com tu bé dius, haurem d'haver intentat aguantar l'1-1. Però bueno, independentment d'això, crec que s'hauria de fer mirar i com ja t'he dit abans, que no ens treguin res perquè costa molt guanyar els partits, costa molt puntuar, vindre aquí. I bueno, al final hem de seguir molt en la nostra dinàmica perquè penso que si avui haguéssim sigut 11 homes, no, aquest partit no el perdem.
Torni, abans d'arribar a tot el peatge, ja que pensem una miqueta en el futur, 4 derrotes consecutives. Això sí que també pesa molt a l'espera de com acaba l'equip aquesta jornada, perquè ara veníem d'estar a un partit vista. En el millor dels casos ens quedarem això, a 3 punts de la permanència, si no pitjor, depenent del que facin els rivals.
Sí, totalment. Està clar que no estem en la situació que ens agradaria, però bueno, al final, no, com ha dit altres cops, no queda altre que seguir treballant. Al final això ho hem de treure tots junts, equip, cos tècnic, club, afició, ho hem de treure tots junts. Crec que l'any passat teníem el major exemple. I hem de seguir treballant, queden no sé si 28, 29 partits, queda un munt per davant i estic molt convençut de que donarem la volta a tot dia.
Peatge, el que dèiem, lesió de Baselga, per poc que sigui, sembla complicat que pugui arribar al partit del cap de setmana, encara que és molt recent, encara no tenim ni l'abast real de la lesió, per tant caldrà veure les proves que se li fan. Segur que 2 sancionats, això sí que no ens ho treu a ningú. Més, ja sé que em diràs que hi ha fons d'armari i que hi ha companys que sortiran i ho faran igual o millor que els que perden, però clar, ja no pots comptar amb tothom, ja has d'anar també veient què tens i què no tens.
Sí, totalment, però bueno, crec que al final la vermella de Toni penso que s'hauria de mirar perquè és que no toca ni el jugador i li treu una vermella directa i hòstia, jo crec que s'hauria de mirar, saps? I bueno, per la part que ens toca al final és una plantilla àmplia i intentarem treballar tots junts per treure el punt.
I tot això contra el Sanse, contra Bullion, és un filial, segurament no està en aquest punt, perquè avui hem vist un Celta Fortuna que juga ràpid, que combina bé, com dius tu, que castiga per dins, que pot castigar per fora, que a més té efectivitat, és cert que el camp estava com estava també, i això ajudava o dificultava que les coses poguessin jugar, però tot i així un Sanse que també està en aquesta part alta de la classificació. No sé si ara ja toca fixar-se molt en els rivals o saber que tu te la jugues tu i que has de dependre de tu mateix.
Sí, jo crec que tots els partits han estat igualats, menys al final quan et quedes amb menys homes, però bueno, al final s'obrin una mica més partits, però crec que en tots els partits hem estat a no res de puntuar, inclús de guanyar, com el camp de la Ponfe. I al final és cosa nostra, hem de seguir treballant, estar junts, que no intentar distraure'ns de lo que no suma i entre tots ho trobarem.
Això que no suma, et pots referir al punt de nerviosisme que pugui haver-hi, per exemple, en la prèvia del partit contra el Sanse, aquella sensació de dir, avui ja la final, o el títol o etiqueta de final, potser fins i tot es queda curt, ho dic perquè hi ha aquesta rèmora, que és veritat que l'equip porta 4 derrotes, però que ve d'haver-ne sumat alguna més. Notes massa nerviosisme en l'ambient, o és lògic aquest nerviosisme?
No, al final és normal, al final portem 4 derrotes, però bueno, al final, com t'he dit abans, queda un món per davant i hem de continuar treballant i tots junts intentar sumar, perquè al final serà cosa de tots i com t'he dit abans, l'any passat crec que es va veure que estàvem en una situació límit i l'equip va donar un pas endavant i va dir, hòstia, aquí estem, saps? I crec que hem d'agafar això com a exemple, sabem que queden moltíssimes jornades i serà qüestió de guanyar 2 partits.
Les dues últimes a títol molt personal. La primera com a capità, com li transmets a la resta de companys des de l'experiència i a sobre des d'aquest rol de capitania? Com et dirigeixes a ells en la setmana aquesta per dir, ei, la importància del partit, però sabent també que som conscients de tot el que ens juguem, però sent conscients que som capaços. Què digues, com ho dius, com vius aquesta setmana, per dir-ho així?
Sí, al final, com t'he dit abans, hem de treballar, hem de creure en nosaltres mateixos que estem tota la setmana junts treballant, sabent les coses que fem bé, i amb aquesta línia de treball i positivisme que encara que sigui complicat s'ha de fer, perquè al final això és el que ens traurà de la zona de baix.
La última, a risc d'equivocar-me, perquè tot just ha acabat el partit ara fa alguns minuts, això la gent ho estarà veient el dilluns, per tant, ja sabrem el resultat. Si tot va normal, ja no sé que canviï molt, Adrià Nordola serà per l'afició del Centre d'Esport Sabadell, o com a mínim pels oients de Ràdio Sabadell, el millor del partit d'avui. Si no vaig errat, serà el tercer partit en el qual ets el més valorat. Tot això quan l'equip és el més golejat del grup. No sé com ho paeixes, en el sentit de dir què més puc fer jo a títol personal com a porter quan estic destacant tant, però tot i així, a tots, evidentment no li marquen només el porter, només faltaria, però què ens està passant al darrere?
Bueno, penso que és un dato que no se li ha de donar molt de valor. Crec que és un joc col·lectiu on tots sumem i on tots guanyem i tots perdem, i crec que s'ha d'anar amb aquesta línia, que hem de seguir tots junts cap endavant i no fixar-se molt en aquests detalls i fixar la ment en guanyar el Sanse i tirar cap a dalt.
Ets del que els costa ara molt, ho dic perquè això quan passi ja hauràs entrenat gairebé, ja hauràs tornat a casa o estaràs descansant amb la família, però ets dels que li dona ara moltes voltes, ara quan pugis a l'autocar, a part de trucar a la família i veure que tot estigui bé, li donen moltes voltes durant el viatge?
Sí, perquè al final és cert que hem fet moltes coses bé i que per factors que no depenen de nosaltres, si t'escapa un partit així, doncs, bueno, és fotut i no queda altra que pensar en el dilluns, en entrenar i intentar revertir la situació.
Ànims, que són moltes hores de viatge i moltes hores masses per pensar segurament.
Moltes gràcies.
Doncs Adrià Nordolà, en directe després del partit, gravat amb el Sergi. Us demano, a partir d'ara, en els últims 10 minuts, brevetat, perquè d'aquí 5 hem d'estrenar nova secció al Tribunal, per intentar acabar amb un altre aire després d'una hora i pico. Déu-n'hi-do, eh? Canyera. D'entrada, Canyer, el canvi de Cristian Herrera. Ho dic perquè abans també per aquí l'han preguntat, pel xat, i ho tenia apuntat avui per esmentar-ho, perquè no és la primera vegada aquesta temporada que Cristian Herrera és substituït en els primers minuts de la segona meitat i no encaixa massa bé aquest canvi. Sergi.
Jo que no els encaixi bé em sembla normal. O sigui, com ara tirant de tòpic, no conec cap professional que li agradi ser substituït quan pensa que pot aportar més a l'equip. Això a mi no em preocuparia. O sigui, a més, és un tio de caràcter i ho demostra. Això, passat pel filtre en el vestidor, diran que és una mica vinagre, en el sentit de que és un tio que sempre va amb el mala cara quan les coses no funcionen, i ara no estan funcionant, evidentment. Vist en perspectiva, diré que, home, per mi no va funcionar. És evident que el canvi no va funcionar. Vist en perspectiva, jo no l'hagués tocat en aquell moment, perquè és un jugador que en qualsevol moment et pot donar cosetes. Però també és cert que ni Miqui Lladó ni Gerard Bofill el fan intocable, per dir-ho així, perquè, com dius, ni és el primer ni és l'últim.
Estem veient els canvis, perdona, i com els canvis doncs no els ha rebut bé, i sobretot crida l'atenció que Bofill a la banqueta és que ni mirar-se la cara.
Ja et dic, canvis, a mi que se'm vagi emprenyat no et diré que m'agrada, però tampoc em preocupa, sincerament. No em preocupa. Per la resta, sí que em sorprèn, perquè és una peça que considero més important encara.
Diu el Vicenç que tenia groga, que si pot ser la raó. Evidentment, l'únic que ho vam comentar en directe, hi havia un altre futbolista del davant que tenia groga, que era Manel Martínez. I Cristian acabava de marcar aquell golaç. A mi se'm va fer molt, molt, molt difícil d'entendre aquell canvi, i després ja vam veure el que va passar al penal de Gualda. No sé, Gerard, t'ho dic?
Jo és que no l'hauria tret del camp ni perdent 5-0. O sigui, crec que és el futbolista més important de l'equip, el que més et pot aportar, i ja es va veure amb el golaç que va fer, que al final potser ni que no estigui ja tan bé físicament en els últims minuts de partit, és que al final el talent que té l'has de tenir al camp, perquè és un tio que fa que passin coses i és molt necessari. I a mi el que s'enfadi quan el canvi, doncs a mi sí que m'agrada, la veritat, perquè demostra un caràcter, unes ganes de guanyar, que jo crec que són molt importants, i que també és el que va passar l'altre dia a Gundogan, que va dir allà davant dels micròfons, que falta, després d'una derrota, enfadar-se. Doncs jo crec que el que va mostrar Cristian Herrera, doncs, és precisament això, és caràcter, ambició, i és, són dues coses que molt necessàries.
Jo no el veig especialment enfadat, l'altre dia. O sigui, sincerament, home, no se'n va amb un somriure. L'he vist algun dia realment...
Sí, hi havia altres dies més cabrejat. Sobretot era pel moment, l'altre dia, eh? Després de marcar...
És que torno-hi. Jo, tal com estava el partit, en aquell moment, que no sé què hagués passat, igual l'haguessin perdut no per 4-2, sinó per 6-2, però crec que era un partit que estava tan trencat i amb tants elements extres que jugaven a favor o en contra, que jo l'hagués deixat al camp. Però clar, això ho dius quan no ha funcionat i quan al final el resultat és el que és. Si hagués guanyat el Sabell, ara diríem, hòstia, quin encert a canviar Cristian Herrera, i just després l'equip va ser capaç de guanyar el partit.
L'altra la deixaré, perquè és que si no ens la menjarem per temps, la deixaré per dijous, divendres a l'Hotel Suís, si et sembla, Sergi, no. Que és, no, és? I veure també què passa al final amb aquesta vermella de Toni Herrero, i és parlar de com queda, o quina defensa construïm contra el Sanse, i també una mica el paper de Biel Ferrés, que és que no va anar ni convocat a Barreiro. Algú, molt ràpid el comentari, que ens mengem la secció.
Escalfa Sander Ballero que surts. Només diré això.
Ens deixarem aquí escrit el titular, però dijous, divendres ho tractem amb més carinyo a l'Hotel Suís. Que avui volíem acabar estrenant nova secció aquesta temporada al Tribuna Preferent. L'hem anomenat Sabies que? Al voltant de futbolistes que en algun moment de la seva carrera van jugar al Centre d'Esport Sabadell i probablement no teníeu ni idea. És una secció que conduirà l'Adrián Arroyo aquesta temporada, i aquesta és la primera entrega.
Què tal, com esteu? Si algun nom ha sortit en tots els titulars de la premsa esportiva en els últims mesos, és el de José María Enríquez Negreira, àrbitre en el seu dia, català, per cert, i per tant no va xiular al Sabadell en cap partit oficial precisament per això, entre els anys 70 i el 92, que és quan es va retirar. No patiu, que avui aquí no parlarem de tota la polèmica que ha esquitxat tant el Futbol Club Barcelona, no és el lloc, i segur que teniu vosaltres molta més informació. Però sí que ens servirà per estrenar una secció aquí al Tribunal Preferent.
Sabies que...
Curiositats històriques que anirem aquí portant al Tribuna Preferent amb aquest Sabies que, començant per exemple amb un Sabies que el fill de Negreira va jugar al Centre d'Esport Sabadell, ho va fer a la dècada dels 90, per si hi havia algun dubte, era migcampista i no és que ho fes un any, no, ho va fer dues temporades, lluint la samarreta arlequinada, concretament va jugar 33 partits al Centre d'Esports, al primer equip, 12 dels quals complerts entre l'any 1994 i el 1996, 1533 minuts jugats. Per fer-nos una idea, per exemple, va jugar amb els Saura, Jimeno, Jordi, Robert Alvira, Queco, Mengual, Manolo García i companyia, i per exemple, per esmentar algun partit així històric de la centenària història arlequinada, el de la promoció a Leganés per salvar la categoria segona divisió B, aquell Leganés B 0 Sabadell 2, el va disputar Javi Enríquez, el fill de Negreira, concretament va entrar al minut 90 en aquell partit entrenat per Paco García Llamas. Nascut al març del 73, el fill de Negreira, Javi Enríquez, va arribar a Sabadell ben jove, entre els 21 i els 23 anys, i després faria una carrera que el portaria, per exemple, al filial del València, al Mestalla, va estar al Sant Andreu, va estar al Mataró o, sobretot, també a l'Hospitalet. Estem parlant de 6 anys a segona divisió B, només 2 gols, un el va fer amb el Mestalla contra qui seria també equip seu, l'Hospitalet. L'altre, curiosament, el va fer a Víctor Valdés en un 0-2 del Mataró de Jaume Creixell, segur que us sona, i a més amb Toni Mora, també exarlequinat, fent l'altre gol aquell dia contra el filial del Futbol Club Barcelona i en aquella victòria mataronina per 0-2 la temporada 2000-2001. Com a rival del Sabadell, després d'haver passat de ben jove aquí al conjunt arlequinat, també s'hi va enfrontar 4 vegades, una precisament amb el Mataró, l'última d'elles, amb la victòria 0-1, gol de l'ara tècnic del Sant Andreu, Xevi Molís, pel Sabadell, en el minut 93, i les altres 3, i amb aquesta curiositat rematem aquest primer Sabies què del Tribuna Preferent, van ser amb l'Hospi, 3 precedents com a riberenc contra el Sabadell, contra el que ja era el seu ex-equip, i els 3 amb Ramon Moya com a entrenador de l'Hospi, de l'Hospitalet. Per cert, al marge de veure's esquitxat per tot aquest afer Negreira amb el Futbol Club Barcelona, etc, etc, és expert en suport mental als esportistes, té un munt d'estudis com a coach, i de fet Javi Enríquez, ara amb 50 anys, té una trajectòria. Un cop penjades les botes, que l'ha portat, per exemple, al Rayo, al València, a l'Atlético de Madrid, o fins i tot fent aquesta tasca més mental, donant suport al cos tècnic de Luis Aragonés amb la selecció espanyola que va guanyar l'Eurocopa del 2008. Javi Enríquez, exarlequinat, el primer sabies que d'aquest Tribuna Preferent, el fill de Negreira, va jugar al Sabadell 2 anys.
I amb una crònica signada per Sergi Garcés, eh? Que s'ha colat per allà.
Em vaig gran, ja ho he dit.
Quines èpoques, eh?
Estava a l'Hospitalet, a Ràdio L'Hospitalet, imagina't.
Sabíeu que el fill de Negreira havia jugat al Sabadell?
Si no sabia allò d'abans, això ja és impossible.
Jo, fins que no va dir l'Adri, no, evidentment. No li havia parat cap mena d'atenció, però diria l'actual delegat del Sabadell, Miguel Ángel Rodríguez, que tots els camins porten d'una manera o una altra al centre d'esports. I és veritat, eh? Al final, qualsevol història que t'expliquin del món del futbol, no saps com, d'una manera o d'una altra, més directa o més indirecta, acaben aterrant a la nova Creu Alta.
Doncs estigueu atents a aquesta temporada al Tribuna, perquè he vist la llista de noms que té l'Adri preparats, i amb alguns fliparíeu. Que diríeu, però de veritat aquest va jugar al Sabadell? Doncs sí. Cada 15 dies, 3 setmanes, tindrem aquesta secció aquí al Tribuna. Res, que no ens queda temps. Sergi, Gerard, un plaer.
Tenim moltes gràcies.
Gràcies. Fins a la propera.
Abraçada també del Roger Benet, que ha tornat avui a la realització, ha passat el seu ultimàtum, i del Departament d'Esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Demà a la 1, més informació amb l'Hotel Suís i amb l'Adri al capdavant. Bona nit, que vagi molt bé. Adéu-siau.